A la veterinària del Consell de Formentera se li ha girat feina, i justament ara, quan comença l'època de matances i que ja està molt involucrada amb tot el tema dels controls de la triquinosi. Moltes coses, declaració d'emergència sanitària per llengua blava, les noves condicions de cria de gallines a l'aire lliure en el context de la grip aviària i la troballa, ahir ho sabíem, de restes òssies d'animals a Escap de Barberia. Pam Ferrer, molt bon dia.
Hola, bon dia.
Com anam?
Pues com tu ben dius, ben enfeinats.
A veure, anant primer això de les restes òssies de cans trobades a Escap de Barberia, què és això?
Bé, com ja s'ha publicat en la nota de premsa dels consells, sabeu que això està en mans de Seprona. Poca informació jo vos puc donar en aquest moment per ara. El que vos puc explicar és una miqueta com va estar fet, és a dir, un company de servei de caça, fent les seves tasques rutinaris, va trobar un avenc. Es va alertar a Medi Ambient per tema de senyalitzar-lo, d'acord, per tema de perillositat, amb la sorpresa del contingut que hi havia a l'interior. Per tant, es va activar Guàrdia Civil i després em van requerir que jo també hi anés a identificar, pues, aquestes restes d'ossos, pues, confirma que eren de cans.
Una vintena d'animals, no?
A veure, no es pot dir exactament el número d'animals. Hem de tenir en compte que són restes molt antigues, que està descompost, sí, efectivament. Però sí que...
Una vintena més o menys. En principi tot cans.
Sí.
Caram. I no sé si es pot esbrinar quin tipus de cans o...
Preferiria no
entrar en això.
No entrar en això, no. Ja s'està generant debat a xarxes socials i crec que hi ha que ser prudents i també respectuosos.
Molt bé, molt bé, molt bé. Bé, doncs en tot cas, això està en mans del Seprona. Sí que ens deia la veterinària que això és de fa anys, eh?
Sí, això no... A veure, no és per restar-li importància ni molt menys, però crec que pot haver-hi persones que pensin que ara, de repent, en aquest moment, hi ha hagut una persona que ha agafat i ha mort X cans, els ha tirat... No estan parlant d'una cosa d'aquest tipus tan exagerada o evident, sinó que són restes molt antigues i que, bueno, que estaven allà disperses. Sí que n'hi havia algunes dins algun sac, però la majoria eren disperses.
Bé, més coses. Nova normativa amb les gallines pel tema de la grip aviària.
Sí,
bé,
ens ha tocat.
Hi ha hagut un cas a Santa Eulària del Riu.
No, estàs confonent de grip aviar?
Sí, de grip aviària.
Ningú m'ho ha comunicat?
Bé.
És la primera notícia que entenc.
El govern balear va publicar una nota de premsa el passat divendres, ens vam fer ressò, eh?
D'un cas de grip aviar a Sant... No, és llengua blava.
Ara revisem la notícia.
Sí, revisem-ho perquè m'estàs espantant.
No, sí. De fet, el nou règim de cria a l'aire lliure de Viram, no? Parlant de gallines, però bueno, podríem parlar també d'indiots i altres, no? Doncs a partir del dilluns s'ha prohibit la cria d'aus a l'aire lliure a partir del dilluns passat, del dia 10.
Sí.
Per les zones considerades d'especial risc i d'especial vigilància, entre les quals es troba l'illa de Formentera, Vila, Sant Josep de Sa Talaia i Santa Eulària del Riu. Pel que fa als casos... Disculpa, Pam, tens tota la raó, m'he confós amb la llengua blava.
De repent m'he despertat.
Sí. No, però sí que és veritat que estem en aquestes zones d'especial risc,
sí.
I s'han d'aplicar aquestes restriccions.
Exacte.
Ara ho expliques tu, a la cria de gallines a l'aire lliure. No hi ha cap cas detectat a les Illes Balears.
Efectivament, important remarcar-ho. No hi ha cap cas positiu de grip aviar a les Illes Balears fins al moment.
Exacte.
És important que també la gent conega que tot això és molt llamatiu, i més quan t'agafa que potser no n'has anat llegint d'això, que la península i Europa ja estava passant.
Sí.
I ha que tenir en compte que totes les comunitats, i jo parlaré de Balears, fan una vigilància passiva i activa. Vull dir, és obligatori. Per tant, ja estem... es ve treballant en buscar si ens apareixen casos, d'acord? El tema està en que els brots han augmentat al nord d'Europa, centre Europa, a península Ibèrica, s'estan apropant un poquet, a comunitats autònomes també més pròximes a nosaltres, i per tant, ara que és època de migració d'aus silvestres, que són els principals reservoris, els principals animals que transmeten sa malaltia i la van difonguent, doncs toca, vist aquest increment de casos de focus a la península, sent el moment de migració d'aus portadores, que poden ser portadores d'aquest virus, toca posar-se a prevenir.
Bàsicament el que es tracta és d'aïllar el nostre aviram de lo que vingui de fora d'aus salvatges.
Efectivament.
I com es fa això? Quines són les mesures?
A veure, com ja haureu vist, a nivell del ministeri, primer es va publicar unes mesures molt restrictives. Que
prohibit criar l'aire lliure.
Efectivament. Realment és així, d'acord? I seria l'ideal que tu, les teues gallines, si tens possibilitats de tenir-les en un corral tancat, perfecte, millor. Però sí que és veritat que els dies següents el govern balear s'ha pronunciat i ha explicat que, dades les característiques tan especials de les nostres explotacions d'autoconsum, els professionals han de complir l'ordre APA estrictament que va publicar el Ministeri. Eh? Sí. Però dades les característiques, la densitat de gallines que tenim, etc., no es prohibeix tenir-les amollades, les gallines aus d'autoconsum.
Però quines són les mesures de
seguretat?
Exacte,
però els pots tenir amollades sempre i quan tu pugues garantitzar que es menjar i es beure es donarà en un lloc tancat on aus silvestres no hi puguen tenir contacte i que aquesta aigua, de més, tingui la certesa de que no pot estar contaminada per tenir-la doncs, en un dipòsit exterior que les aus hi poden beure i que no es pugui contaminar amb els virus.
Clar.
D'acord? Per tant, aquelles persones que els tenen amollades però que tenen les gallines de tota la vida, potser que no els hi suposa fer ara, de repent, aixecar l'aire a un corral, tancar xerxes, etc. Bueno, si tens la possibilitat, per què no tancar-les? No? Tens 5 gallines, doncs agafes i les tanques. Que no tens aquesta possibilitat? Bueno, no és il·legal tenir-les a l'exterior, però hi ha que ser molt rigorosos per evitar que, en cas de pas d'alguna au infectada, les nostres gallines no s'infectessin i no tinguessin problemes nosaltres.
Aquest és el tema. Si les nostres gallines agafen grip aviària, nosaltres podem també... O sigui, hi ha zoonosi, hi ha contacte, hi ha transferència de la malaltia de
sí.
aviram a persones, sigui menjant els ous o sigui estan per allà al mig?
A veure, la grip aviar és una zoonosi, però també depèn de la cepa en concret del virus.
Ah,
d'acord? Per exemple, si tu tens un animal que està malalt, que tu ho veus, sigui el que sigui, evidentment no te'n menjaràs ni la seva carn, ni els ous, per lo menys fins tenir un diagnòstic d'un veterinari, de dir-te, no, mira, no passa res, o és això, o és allò. D'acord? Això per començar. Però si tu hipotèticament tinguessis animals infectats que no manifesten símptomes i et menges la carn i et menges els ous, que ho cuinam a més de 70 graus, per consum no ens infectaríem. Normalment, la grip aviar a les persones arriba per manipulació d'aquests animals malalts o morts. D'acord? Tu manipules un animal malalt sense protecció.
Estàs per enmig, sí.
Estàs per enmig, vull dir, el virus està allí i es transmet pues, per secrecions respiratoris, secrecions de la cavitat oral, femtes, d'acord?
Molt bé. En tot cas, no s'ha detectat grip aviària a les Illes Balears.
Correcte.
El que sí que s'ha detectat, ara ho dèiem, és el tema de la llengua blava. En aquest cas és una afectació que pateixen els remugants, com per exemple les ovelles. Hi ha un cas a Santa Eulària del Riu. S'ha declarat l'emergència sanitària per llengua blava tant a Eivissa com a Formentera. Què significa això?
Això significa... A veure, vos posco una mica amb antecedents. Portàvem ja uns quants d'anys amb tema de llengua blava circulant a les Illes Balears. Durant molts anys va ser territori lliure, i el 2021-22 vàrem tenir brot de serotipo 4 de llengua blava. Es va poder controlar molt bé i quan pràcticament se'ns anava a declarar una altra vegada lliures de llengua blava ens va saltar serotip 8, que va ser en agost de l'any passat. Bueno, ara, en setembre del 2025, s'ha detectat un nou serotip, que és el número 3, que va aparèixer a Mallorca i que, efectivament, ara s'ha confirmat un positiu a Santa Eulària del Riu. Bé, hi ha que explicar que la vacunació que es fa per serotip 8, que és el de l'any passat, que encara estan vacunant, que de fet ara mateix s'està fent sa vacunació per segon any. No hi ha una vacuna en el mercat que ens englobi tots els serotips de llengua blava que hi ha. Per tant, ara estàvem aplicant una vacuna que és per 4 i per 8. Per 3 és una altra vacuna a part. Aquest serotip en concret pareix ser que no s'està extenguent tan ràpid com l'altre serotip, va més a poc, no està demostrat, però podria ser que el fet que tinguin la vacuna contra el serotip 8 estigui conferint una certa immunitat en el serotip 3, d'acord? Però això no està demostrat científicament. I el que té un poc complexa és que els símptomes es poden confondre amb altres malalties, que no són tan evidents com el serotip 8. Serotip 8, tu tens un animal completament decaigut, amb una cara inflada, edema de llengua, llengua vermellosa, per això allò de, bueno, vermellosa, azulada, no? Llengua azul. I aquest pues, és una mica més ambigu, sintomatològicament. Però sí que és veritat que pareix que s'extén més a poc.
El govern, en la seva nota, doncs, suggeria que pretenia doncs, aplicar la vacuna del serotip 3 en la vacunació del serotip 8, ja, aprofitant, no?
És així. De fet, ahir mateix, la veterinària de l'ADS va recollir les dosis a Eivissa i està organitzant com ho ha d'aplicar per ajustar doncs, això amb l'altra vacunació que ha de fer, perquè tot té un tema de logística, de que si obris una embassa de gastar menys de 24 hores, per tant has de quadrar X número d'animals per dia i està treballant amb això per posar-s'hi de seguida.
I clar, els que ja han estat vacunats del serotip 8, diguem-ne, la veterinària tornarà a passar
efectivament,
per fer el
3, Sí, d'acord. Sí.
I amb tot això hi ha una sèrie de mesures de control també, més que res d'observació per possible...
Forta observació de símptomes que puguen indicar-nos algun tipus de patologia com és la llengua blava. I al final la llengua blava és una malaltia que es transmet per mosquits. Per tant, evitar el màxim possible contacte amb mosquits. Podem aplicar insecticides en els animals, en els corrals, no deixar els animals pasturar les hores de pujada de sol, baixada de sol, que és quan hi ha més mosquits, tancar els animals a dormir dins el corral i que el tengues desinsectat. Aquest tipus de mesures sempre són una gran ajuda.
Molt bé. En aquest cas no hi ha zoonosi, no hi ha transmissió de la malaltia dels animals a les persones.
Efectivament, no ens podem contagiar de llengua blava.
Molt bé. Escolta'm, i ja per acabar, el tema de la temporada de matances, han començat ja algunes matances?
No, encara, és a dir, estem dins el període establert que es poden fer matances a les cases per consum propi, de porc, sempre parlem de porc.
Quan comença el període aquest?
1 de novembre.
1 de novembre,
Sí. De 1 de novembre a 30 de març és quan la gent pot fer matances de porc a casa amb la condició de que portin una mostra per analitzar el tema de triquinosi. De moment, com que la temperatura que tenim encara no ajuda molt que siga condicions idònies per després fer curació de la sobrassada i tot això, encara de moment ningú m'ha consultat per agafar mostra ni analitzar-ne ninguna.
Com es fan aquestes mostres?
Bé, el primer que faim és contactar amb el ramader, contactar amb nosaltres. Nosaltres tenim unes fulles amb unes petites instruccions, els hi faim veure quina seria la mostra ideal que ens hauria d'apropar. Normalment el que ha de demanar és pilar del diafragma, es diu, que és una part molt musculosa del diafragma, la part musculosa, d'acord? Sempre necessitam una quantitat neta de carn sense greix de 50 grams, per tant els explicam una mica de quin volum seria això, els hi entregam una bossa de recuida amb un codi, un precinte que té un codi únic que després puguem traspassar les dades amb aquest codi en els registres oficials del Col·legi de Veterinaris per tenir dades reals de tots els controls que es fan i els resultats que donen.
S'ha detectat triquinosi alguna vegada?
A Balears?
A
Formentera, que jo sàpiga, no.
Els teus anys de veterinària, que no són pocs?
No.
Bé. Aquesta sí que genera zoonosi, no, la triquinosi?
També, sí. Sí, és un paràsit en aquest cas, no és un virus, és un paràsit que està dins la musculatura de l'animal i que quan l'ingerim, si l'ingerim amb una carn poc cuinada, és quan ens podem contagiar. Si és una carn molt cuinada, no, és a dir, el paràsit es destrueix.
Clar, la sobrassada, per exemple...
És crua. Llavors, és crua i ses espècies i els temps de dessecació i maduració no destrueix el paràsit. He d'aquí que hi hagi que fer aquest control.
En canvi, no sé...
la botifarra, la botifarró,
està bullit, això ja no hi ha problema.
No hi hauria risc.
Molt bé. Bé, doncs, res, ànims a tots els que ajuden a fer matances les pròximes setmanes.
Sí.
Quantes matances poden fer ara a l'any a Formentera, en cases?
A veure, jo te puc parlar de 100 que tenc.
Sí.
Després, evidentment, falta que la gent s'animi a fer aquesta analítica, que és obligatòria, d'acord? I que se fa gratuïtament. Vull dir, la fa el Consell de Formentera perquè en aquest moment no hi ha altre veterinari a Formentera que estigui registrat per fer-ho i nosaltres donem el servei absolutament gratuït. Vull dir que no... No sé, més fàcil no es pot posar, no? Nosaltres en ascenso del 2025, de principi d'any, tenim uns 115 porcs d'engreix. Molts d'aquestos són els que entren a escorxador per carnisseria, per restaurants i carnisseries. Per tant, potser la meitat pràcticament són les que corresponen a matances de domicilis.
Bé, doncs, Pam Ferrer, veterinari del Consell, moltíssimes gràcies avui per repassar doncs, aquesta àmplia agenda d'activitats que tens entre triquinosis, llengües blaves, el tema de la grip aviària... No sé si m'he deixat algun tema, Pam.
No. Simplement, abans pensava en el tema de les gallines, aquell boom de la gent alarmada de que la gent tenia que registrar si tenies tan sols una gallina, era d'aquí la importància, per malalties com aquesta. O sigui, no té cap repercussió negativa que tu estigues d'alta per tenir dos gallines, cinc gallines, de les que te menges els ous. D'acord? Tot això sempre és positiu per quan arriben aquestes coses tenir els galliners ubicats i si passàs a alguna cosa més greu que no és el que ara hem de fer, poder actuar en conseqüència i fer les coses el millor possible pel bé de tots, dels animals i de les persones.
Pam Ferrer, com sempre, moltes gràcies.
Gràcies.
Que tinguis un bon dijous, que vagi bé.
Igualment, gràcies.